Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'Eix 59, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i el Moianès, que s'emet per Ona Codinenca i Ràdio Castellterçol. Arrenquem amb els titulars.
Veïns de Sant Feliu de Codines s'organitzen en una plataforma preocupats per la gestió de recollida de residus al municipi. La plataforma ecologista de Caldes de Montbui, Cararac Verd, denuncia que el GDP Recycling té un deute de 40.000 euros amb l'Ajuntament, ja que mai hauria pagat presumptament l'impost de construccions i obres, una dada que no s'havia fet pública fins ahir al vespre.
Sant Feliu de Codines celebra les exèquies del rei Carnestoltes. Ahir al vespre la vila va oferir una representació per anunciar la mort del rei Carnestoltes i fer un petit avançament del que serà l'enterrament de la sardina aquest dissabte.
I comencem la ruta fent un repàs per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59, parlant de Codines Verdes, un grup de ciutadans de Sant Feliu de Codines que fa unes setmanes que s'ha organitzat per denunciar el que consideren una mala gestió de la recollida de la secció de rebuig a la vila. És una informació de Jordi Givert.
Codines Verdes és la plataforma en què un grup de veïns del municipi s'han organitzat preocupats per la situació actual de la gestió de la recollida d'escombraries. Denuncien que l'acumulació al carrer de la Brossa mostra que el sistema actual no funciona i que calen solucions amb la implicació de tots els codinencs. Albert Rodríguez forma part de Codines Verdes.
No és realment en general per el tema del tractament de residus. I concretament el que està passant en el poble, no? a Sant Feliu de Codines. Com a poble d'aquest país tenim responsabilitat en la recollida i fer-la una recollida bona, i aleshores doncs, bueno, volíem reaccionar i fer debat perquè podem solventar-lo. Ja per el poble de Sant Feliu de Codines, per exemple, el dimecres nit a l'hora de que es treuen tot el rebuig, doncs fa una mica de... estem fallant, no?, d'evidenciar que la cosa no...
De moment, han començat a recollir suports per crear una taula de debat sobre la gestió dels residus i han anunciat que presentaran una instància a l'Ajuntament. Des de Codines Verdes creuen que el porta-a-porta és la forma més efectiva de gestionar els residus.
Realment, el porta-a-porta és un gran model que, a més a més, pot aconseguir molt bons resultats de separació en origen, no?, i aleshores de poder portar tots aquests materials que puguin tenir una segona utilitat útil o també a l'hora de reciclar-los. O sigui que el model és bo. El tema és que aquest model està per aguantar un altre temps necessita d'identificació de la ciutadania.
De moment no s'han reunit amb cap grup municipal ni l'equip de govern, però esperen que totes les formacions polítiques i els veïns de Sant Feliu recullin la proposta de posar el tema al centre del debat.
La plataforma ecologista de Caldes de Montbui, Cararac Verd, denuncia que el GDP Recycling té un deute de 40.000 euros amb l'Ajuntament, ja que mai hauria pagat presumptament l'impost de construccions i obres, una dada que no s'havia fet pública fins ahir al vespre. Cararac Verd, la plataforma que fa mesos que denuncia els presumptes abocaments de productes contaminants en tres zones de Caldes per part de l'empresa GDP Recycling, que es dedica a l'abocament i extracció d'àrids, va oferir ahir al vespre una roda de premsa informativa. Segons el grup ecologista, aquesta empresa s'hauria estalviat 40.000 euros d'impostos no cobrats mai per part de l'Ajuntament. Així ho anunciava Oriol Valls, membre de la plataforma.
El que sí que podem afirmar aquí, per les dades que tenim, és que Cararac ha funcionat sense pagar en cap moment l'impost de construccions i obres. Hem fet uns càlculs de la manera que hem pogut, vull dir, hem estat mirant les fotografies aèries de Cararac, hem estat calculant cada any quan augmentava aproximadament i en base a l'extensió que cada any anava avançant i el volum de terres que s'anaven incorporant, doncs hem fet un càlcul. La nostra estimació és que d'aquest impost de construccions i obres Cararac s'ha estalviat 40.000 euros.
Valls també apuntava al tracte discriminatori per part del consistori que això suposa.
Però en tot cas sí que és important que hi ha aquí l'ombra de que en aquest tema impositiu l'Ajuntament no està tractant de la mateixa manera el conjunt de la ciutadania i aquestes empreses, concretament GDP. No sabem si GDP també és la mateixa de Pla d'Aguilar o únicament casualment els camions que anaven a GDP ara després van anar a Pla d'Aguilar. Però en tot cas sí que volem, diguem, posar de manifest aquest tracte discriminatori d'aquestes empreses respecte al conjunt de la ciutadania.
Des de Cararac Verd han expressat la voluntat que l'Ajuntament admeti l'error en no haver-los cobrat i pagui la part que no ha prescrit, que segons ells serien 14.000 euros. Han fet un càlcul segons el volum de terres que s'han incorporat cada any. Tot i això, no han volgut explicar d'on han tret aquesta informació ni corroborar-la amb proves documentades.
La informació que tenim, tot el que hem explicat aquí és a partir de la informació que tenim. Les dificultats per accedir a la informació municipal són moltes, vull dir, però si tens raó amb la pregunta, no te la puc respondre.
Per la seva banda, l'Ajuntament ha desmentit en declaracions a Ona Codinenca que existeixi un impost de construccions i obres. El grup ecologista, per la seva banda, afirma que aquest impost no s'hauria pagat pel que fa a l'activitat de la zona de Can Cararac, la segona zona del Pla d'Aguilar i la tercera zona descoberta recentment per part de Cararac Verd al polígon de la Borda, no tenen coneixement si s'han pagat els impostos corresponents. Fins ara, la plataforma ha aconseguit el tancament de l'activitat de la zona de Can Cararac i el Pla d'Aguilar a través de pressionar l'Ajuntament per tal que aprovés diversos decrets de clausura. Sant Feliu de Codines celebra les exèquies del rei Carnestoltes. Ahir al vespre la vila va oferir una representació per anunciar la mort del rei Carnestoltes i fer un petit avançament del que serà l'enterrament de la sardina aquest dissabte. Ahir a les 8 del vespre una cinquantena de persones es van acostar a la plaça Josep Umbert Ventura per assistir a les exèquies del rei Carnestoltes, una prèvia a l'enterrament de la sardina que es farà dissabte a la tarda per posar el fi definitiu a aquesta setmana de Carnestoltes i alhora encetar el temps de Quaresma. Per això, ahir van anunciar la mort del rei Carnestoltes, que enterraran el dissabte. De l'edifici de l'antiga farmàcia en van sortir un mosso, un bisbe, un capellà, unes monges i uns quants falangistes. Posteriorment, dalt d'un escenari van fer el sermó dient que abans de fer l'enterrament de dissabte necessitaven exhumar un cadàver.
I aprofitant la vella entesa, tots recordareu que l'any passat, donat que per les terres de Madrid no sabien què fer, vam donar solemne sepultura a la més gran poca solta que hem vist per aquestes terres. Lo Paco, lo Sisquena, lo Generalísimo, lo que... deixem-ho.
Un cop llegit el manifest, van desenterrar del mig de la plaça una figura de Franco. L'enterrament de la sardina es farà dissabte a la tarda en una cita molt esperada per la majoria de codinencs. La remodelació del centre d'atenció primària de Caldes de Montbui s'endarrereix. L'obra, que s'havia d'acabar aquest estiu, es finalitzarà d'aquí un any.
El Departament de Salut ha informat del cronograma de les obres d'ampliació i remodelació del centre que van començar el març de 2018 i que estava previst que finalitzessin el passat estiu. Amb motiu de diverses dificultats que no han especificat, els representants del departament han apuntat que els treballs podrien estar enllestits la propera tardor. El projecte suposa una millora dels recursos, equipaments i estructura del centre de salut a partir de la seva ampliació en 466 metres quadrats i la remodelació de 508 metres quadrats tant a la planta superior com a la inferior. Alguna de les millores més significatives són l'obertura de consultes específiques com el servei d'odontologia per tota l'àrea bàsica de salut que inclou Caldes, Sant Feliu de Codines i Gallifa, o la creació de nous espais com una sala d'educació sanitària per poder-hi fer sessions grupals de formació sanitària. A més, també augmentaran les consultes amb l'objectiu de millorar els horaris de l'equip i dels professionals de suport, a part de l'ampliació de la planta inferior per agrupar i millorar els espais pels treballadors de les ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Totes aquestes reformes s'estan duent a terme amb el centre de salut en funcionament i per això l'Ajuntament va oferir al Departament de Salut espais municipals on s'han traslladat provisionalment alguns serveis, com la reubicació de les ambulàncies a la central d'emergències instal·lada al polígon La Borda.
Caldes de Montbui implementarà el transport a la demanda en algunes urbanitzacions del municipi. El consistori ha creat una comissió per millorar el transport públic en aquestes zones on l'ús de l'autobús no és tan habitual com al centre de la vila.
En l'últim ple es van posar sobre la taula les primeres accions per començar a implantar el transport a la demanda. En aquest sentit, es va crear una comissió per modificar alguns aspectes del reglament del taxi i així implementar el transport a la demanda en urbanitzacions i nuclis de fora del poble com Can Maspons, Lledoners, Regasol i El Farell, que en aquests moments no tenen servei de transport públic. La regidora del PP, Montse Romano, criticava que el govern retirés la línia d'autobús que ja passava per aquestes urbanitzacions.
Però sí que està clar que és un servei que l'Ajuntament va retirar el novembre del 2018. Des de llavors els barris perifèrics no tenen bus urbà i entenem que és una necessitat perquè hi ha una demanda important, siguin un, dos o tres ciutadans.
Jaume Mauri, regidor de Mobilitat, replicava que a nivell ecològic el nombre de persones que utilitzava la línia no sortia a compte comparada amb les hores i quilòmetres que feia l'autobús.
El comentari que he fet és evident que nosaltres, una, dues, tres persones que tinguin necessitat de mobilitat, doncs les volem cobrir. El que no volíem fer-ho és tenir un autobús buit o quasi buit donant voltes d'una manera sistemàtica per recollir una, dues, tres persones. Això arreu d'Europa ja no ho fan. Això és insostenible, a més és anticològic per les emissions de CO2, partícules en suspensió, etc.
La intenció del consistori és ara poder arribar a aquestes zones de manera més eficient i sostenible amb el flexitransport, un tipus de transport que dona resposta a la necessitat de desplaçament que té el ciutadà en cada moment gràcies a una aplicació geolocalitzada, entre altres coses.
Les agrupacions de defensa forestal del Moianès es formen en la conducció de vehicles 4x4. Una setantena d'efectius de les agrupacions han participat en una matinal de formació a les Comes.
Una setantena d'efectius conductors habituals de les ADF del Moianès i el Bages van assistir aquest dissabte al curs bàsic de conducció de vehicles 4x4 realitzat a les Comes, a Súria. La matinal va consistir en una classe teòrica a càrrec de Pep Vila, que va introduir el que més tard es faria sobre el terreny. Amb els seus corresponents vehicles, les diferents ADF van poder posar en pràctica la conducció en passos complicats i sobre diferents superfícies per tal d'experimentar la reacció del vehicle. Aquest curs s'engloba dins les jornades tècniques que la Federació d'ADF del Bages Moianès realitza durant tot l'any i que serveixen com a preparació per la campanya d'estiu. La intenció és repetir-les cada dos anys per tal que es puguin anar formant nous conductors. fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més. En nom de tot l'equip de l'Eix 59, els ha parlat Caral Campàs. Salut i fins demà.